Constitució. I també en el discurs tenim preparades diferents alternatives. Si es pot fer a la plaça, el farem com sempre, des del balcó de l'Ajuntament. Si el temps està complicat, el farem a l'Església de Santa Maria.
Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Comença ara la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Tres Ràdio, la Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, a les 9 i 5 minuts del matí. Això és la Gran Vida. Aquest és el programa ja número 35 d'aquesta nova temporada, quan varen començar en el mes de setembre. I la veritat és que és un luxe i un plaer poder estar amb vosaltres i entretenir, informar una mica durant tot aquest cap de setmana. Ja sabeu que dissabte tenim dues hores, des d'ara i fins a les 11, i diumenge són tres hores, una hora més, perquè feim una entrevista llarga a aquest Entre tu i jo, que aquesta setmana, a més, serà molt interessant. Vos he de dir que demà, perquè sabeu que m'agrada fer una mica de spoiler del que farem durant la primera i segona hora d'avui, però també vos he de dir que demà tenim una entrevista molt especial. Demà de matí, a primera hora, a una així com ara, entrevistarem en els Reis Mags d'Orient. I sí, s'atendrem aquí en directe, i això és una passada. No tothom pot dir a IB3 Ràdio o IB3 Televisió que ha tingut els Reis. I nosaltres els atendrem aquí, en el Melchor, en Gaspar i en Baltasar. O sigui, quasi res. Però avui també tenim un inici de programa molt interessant. Vos he de dir que avui coneixerem una estudiant mallorquina. Ella és na Ariadna Oliver, que a més està molt valenta per haver vingut a l'estudi. Ara li direm bon dia i ara la saludarem. Ella resulta que ha posat les seves fotografies en el Soho Photo Gallery de Nova York. Quasi res. Sabeu quan vosaltres feis una foto i dius, aquesta foto podria tenir un premi o la podries exposar. I ella ho ha fet realitat, aquest estudiant de quart de periodisme en el CSAC, ha fet realitat un dels seus somnis, que és poder exposar les seves fotografies. I parlarem amb ella. Després, com sempre, tindrem en Albert Darder, que mos farà la previsió meteorològica, i també tindrem en David Arraez, que avui mos ha de parlar d'aquest inici de curs. Ja sabeu que en el mes de setembre i en el mes de gener tothom s'apunta al gimnàs. I vosaltres? Ja vos heu apuntat al gimnàs? Però heu de seguir, O sigui, no val això d'apuntar-vos en el mes de gener i febrer deixar el gimnàs. Heu de seguir cursos, manualitats, jo que sé. Fins i tot, per què no, un curs de fotografia, per exemple. I després tindrem també a Teresa Ramos en aquesta primera hora per tancar fins a les 10, perquè parlarem d'una cosa que ella diu que és dilluns negre, sobretot per als missers, als advocats. I és que resulta que el primer dilluns de l'any és quan se disparen més sol·licituds de divorci. És una cosa que passa. Comença mes de gener, uns s'apunten al gimnàs i altres se separen. És una cosa de locos. És el que hi ha. I a la segona hora de programa també tindrem avui en Joan Roig, el vicepresident de Moviment Mallorquinista, perquè no fan ni 24 hores mos ha deixat el president Miquel Contestí, parlant del president del Reial Mallorca, el president que podríem dir que és el primer president de la democràcia, no? Va estar 14 anys en el Mallorca des de 1978 fins a 1992, quan el Mallorca se va convertir en societat anònima esportiva. Parlarem d'això, parlarem de moviment mallorquinista, parlarem de la relació com a estament social d'un club que cada 15 dies arrossega 15.000 persones a un estadi de futbol. Quin és el contacte entre una propietat americana i una societat com la mallorquina, i també un homenatge que rebran els propis socis del Reial Mallorca per dur 50 anys d'antiguitat i 25 anys d'antiguitat com a soci mallorquinista. Però un que ja no rebrà aquest homenatge, per exemple, serà Miquel Contestí, que no se li ha fet cap homenatge en vida. Vinga, repassarem aquest tema també més tard, però ara ja començam amb aquesta entrevista amb la mallorquina Ariadna Oliver.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Com vos he dit, avui a La Gran Vida posam el focus al talent jove de la casa i també una mallorquina que ja travessa fronteres. A les Illes Balears tenim molt de talent i avui ens visita una estudiant mallorquina que ha fet un pas molt important en la seva trajectòria creativa. I és que has posat les seves fotografies en el Soho Photo Gallery de Nova York. Hi ha gent que no ha trepitjat Nova York. Jo no he estat a la Xina, però no he estat a Nova York. Per tant, m'apareix ja un luxe poder fer un viatge d'aquests, i sobretot si és per exposar unes fotografies en aquesta reconeguda ciutat. Parlam d'Ariadna Oliver Galmés. Ara en parlam.
Si miro para arriba se cae la sala, convenido conmigo no se comparan. Le puse mi vida junto a dos bengalas, se me pasa y más joven como la mala.
Ariadna, benvinguda a La Gran Vida, com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per estar aquí a la meva dreta, aquí a l'estudi número 1 d'IV3 Ràdio. Esperaves una convidada així d'una emissora de ràdio per aquest gran èxit? Jo diré gran èxit perquè jo crec que el talent també s'ha de promocionar. I tu has aconseguit exposar a Nova York, quasi res.
Sí, sí.
Com te sents? Quina sensació tens?
Encara no m'ho crec. M'ho varen dir d'anar a exposar allà i és que jo no m'ho crec. Era allà, inclús encara en aquell moment no m'ho crec. És que no m'ho crec encara. Estic molt emocionada.
De fet, ella me deia fa uns minuts, i això serà com una espècie de confessionari, no passa res, estic nerviosa fins i tot de venir a la ràdio, perquè, clar, tu estudies quart en el CSAC.
Sí.
Quart de periodisme. Clar, per tu tot això és tocar coses noves experiències, sí. I també venir a una ràdio, de fet.
Exactament. Mai. És que mai havia estat a una ràdio i estic un poc nerviosa, la veritat.
Què t'agrada més? Me deia ser premsa escrita, escriure.
Sí, sí, allò
se t'adona bé.
Sí, és el que més m'agrada. És el que més còmode me sent. Com és.
Ja veuràs que la ràdio també és molt xula, molt guai, ho han vestit amb musiqueta i tal, i tot això està molt bé. Però, bueno, tu has aconseguit un repte molt important. Des de quan t'agrada la fotografia?
Ara, jo des de petita, però, bueno, lo típic, que vas fent fotos i t'agraden, però tampoc molt... No me plantejava de manera un poc més professional. Fins que fa 2 anys vaig fer una classe de fotografia a la universitat i vaig veure que, pues... Sí que m'agradava bastant, i des d'aquell moment pues, he anat intentant fer un poc més serio, més professional.
Molt bé. O sigui que tu tenies 20 anyets quan vas fer un curs a la universitat, sí, de fotografia. I aquí ja te vas enganxar?
Sí, aquí va ser, vaig dir, això és el que m'agrada jo, i ja vaig començar.
I quin tipus de fotos vas començar a fer en el principi? Quan vas començar, què t'agradava? Què te cridava l'atenció de la fotografia?
Bueno, oye, jo és que no tinc un estil molt definit encara.
Bueno, és que en 22 anys el tens definit ja, vamos.
Bueno, era més fotografia de paisatges, també m'agrada molt la fotografia conceptual. Però bueno, és que m'agrada fer fotos de tot. Però ara no tinc res que pugui dir, això és el meu estil 100%.
Quan te'n vas de viatge, quan surts en el carrer a fer una volta, una excursió, sempre vas carregada en la càmera de fotos?
Sí.
Sí, tu fas fotos a tot.
Sí, jo faig fotos a tot.
Sí, i ens han de fer una foto també després, no la pengis, perquè no serà penjadora. Però que està molt bé. I anem amb aquest primer impacte. Tu com vas saber que es posaries en el Soho Photo Gallery? Com va passar? Com va ser la història?
Bé, jo... Bueno, a la universitat, en el CSAC, pot fer pràctiques per l'estiu. I jo pues, les volia fer per provar, però vaig dir, bueno, ja que les puc fer per l'estiu i no tenc classe, m'agradaria fer-les de fora. Més per expandir-me un poco.
Per viatjar, també, clar que
també.
Sí.
I, bueno, vaig anar mirant molt de puestos i al final, pues, realment, pues, m'ho van contestar només de Nova York, lo qual jo no m'esperava. Però, bueno, i vaig anar allà per l'estiu, vaig estar 2 mesos allà tot l'estiu fent les pràctiques de fotografia allà. I quan me'n vaig anar, pues, m'ho van enviar un correu. Diguem-me si volies posar les meves fotos allà perquè li s'havien agradat.
Això va ser quan ja vares tornar aquí a Mallorca.
Sí.
Vares rebre aquest correu.
Sí. I va ser...
I quan reps aquest correu, tu t'esperes?
És que no,
això,
és que...
Deu ser spam o...
És que no m'ho esperava, jo. És que no m'ho crec, vaig dir, no pot ser. Vaig anar amb un pare, amb un mare, i li vaig dir, no pot ser això. No m'ho crec. És que encara no m'ho crec.
Vares respondre tot d'una en aquest
sí.
correu?
Sí, va ser.
O sigui, cosa que li deia...
Exacte, que soc capici d'opinió.
Que això vaig per el primer que contesta.
Exacte, vaig dir, contesto, i vaig contestar en un minut. Llavors vaig cercar amb escriure el correu de resposta, i llavors vaig dir, sí, és que...
Xerres anglès?
Sí.
Per tant, te'n vas anar allà fent el curs, ja? La majoria dels companys del curs eren gent de local, de Nova York, o també hi havia estrangers?
Bueno, quan jo hi vaig anar per l'estiu, sí, i crec que hi havia dues lotes que eren de Nova York, però després n'hi havia una que era d'Inglaterra, i jo d'Espanya.
I 2 mesos m'has dit que vas estar. Sí. Quin tipus de fotografia vas publicar per allà? Per cridar l'atenció? Què és el que te varen dir? Te varen explicar en concret per què t'havien triat a tu?
Quan estava a la galeria fent les pràctiques sí que pues, anava mostrant les meves fotos a la gent d'allà i demanant opinió. M'han dit que li havien agradat. Li havien agradat. Li havia agradat també lo... perquè se notava que estava emocionada per fer això, per anar a pràctiques allà, i crec que li va agradar també la meva actitud al respecte d'això. Pues...
M'han dit que les teves fotografies tenen un caràcter molt íntim, silenciós, tries molt bé un espai que pot ser en principi quotidià, però que tu li trobes alguna cosa, no?
Sí.
Això és el que crides atenció, el millor fer fotografies de llocs que mos passen desapercebuts.
Sí.
Sempre tenim una mirada, no? Vas caminant, vas passejant, i a vegades moltes coses no les veiem.
És que jo crec que quan fas fotografia, pues al final veus qualsevol cosa i sí que veus la part on pots treure una foto que estigui bé. Més que quan no fas fotos, perquè jo sí que he notat la diferència de quan no feia tantes fotos o ara. Jo ara vaig per el carrer i dic, ara podria fer una foto d'això. I antes no ni pensava en aquestes coses.
Tu ja sents que aquesta imatge que veus pot ser una bona fotografia o això que te transmet l'imatge és una vegada que ja has congelat l'imatge, perquè una vegada que ja has fet la foto?
Jo crec que depèn de vegades. A vegades és una cosa i a vegades és l'altra. Depèn. Jo les fotos que vaig expor a Nova York sí que ja ho veig des de antes de fer la foto. Però moltes vegades faig una foto, la veig i dic, bueno... No sé si sortirà bé, però després la mir i bueno, després l'edites i fas tot el que has de fer i al final dius, bueno, pues sí.
Com ets la vida de Nova York? Perquè passes d'aquí, que tothom va una mica a la seva bolla. Jo diria que hi ha molta tranquil·litat, perquè tu ets de Palma.
Sí, jo soc de Palma.
En els pobles és un altre ritme, Palma ja és una mica més tot sí. més accelerat, però a Nova York,
és,
com és?
És triple. És, tot el temps passen coses. Vas per el carrer i alguna cosa passarà 100%. Tot el temps passen coses. Allà sí que la gent va un poc més a la seva bolla.
Vale.
Un poquet. Jo suposo que perquè tanta gent, al final, pues, cada un va a lo suyo. Perquè...
És estadística. Més,
sí.
gent, més coses poden passar.
Exacte. Però sí. Però igualment, molt, molt guai. Allò és que m'agrada molt.
Edificis molt més alts.
Sí, sí, sí. I... A veure, ja m'ha agradat molt, és que ja m'ha agradat molt. És l'únic que puc dir, és que m'ha encantat.
Aquest curs, són cursos molt cars? És de fotografia?
És que vaig fer a Nova York?
Sí.
Bueno, jo no vaig pagar res.
Vale.
Bueno, vaig pagar a Nova York.
Bueno, els viatges ja n'hi ha. Sí.
Però van ser més tipus unes pràctiques, com hagués fet aquí les pràctiques aquí, doncs vaig decidir que les fa de fora.
I com combines el fet de que t'agradi la fotografia amb el periodisme? Ho relaciones? Què t'agradaria ser de gran? Perquè tens 22 anyets.
Uf, això és una pregunta molt complicada. Ara, ja m'agradaria dedicar-me a la fotografia. Sé que és un poc complicat, que no és un puesto de feina que sigui molt accessible.
Sí.
Però, bueno, jo ho vull intentar i a veure si me va bé o no. Ja ho veurem. Si no, escriptura, en pla, en periodisme escrit, també m'agrada molt. Així que també m'agradaria fer això.
Creus que aquesta exposició marca un abans i un després? Creus que tindràs més oportunitats?
Jo espero
ja ho tens en el currículum,
no,
això?
No, sí, ja. Jo espero que sí. I si no, almenys per jo sí que ho marca un antes i un després. Encara que l'àmbit professional no ho arribi a marcar, per jo ja és un... Ja és moltíssim fer això.
Tens en el cap fer una altra exposició aquí a Palma, a qualque banda? T'han cridat de qualque banda? O has proposat aquestes mateixes fotografies per exposar-les a una altra banda?
No ho he proposat encara, però sí que m'agradaria intentar exposar aquí, ja que és ca meva. Pues,
clar.
M'agradaria.
Això de nadie es profeta en su tierra,
eh? Exacte.
Com ho veus tu com a jove, les oportunitats que se donen a la gent que ha nascut a una ciutat, que a vegades han de sortir, quan de mallorquins han de sortir, de vegades a fora perquè se valorin? Com veus aquest món, tot això?
Ara, jo és que ho veig molt complicat, lo de les oportunitats que donen aquí. No vull dir que no hi ha gent que les dona, perquè segurament sí, però és molt complicat. Jo sí que sentia que me n'havia d'anar de fora per si volies posar les meves fotos, perquè aquí jo ho veig molt més complicat que a Nova York, que allà és. Però ho veig un poc fotut per als joves, més que res. Sí. Però quan a mi jo no tens experiència i no l'has posat, per exemple, en el meu cas no havies posat mai a ninguna banda, pues sí que a lo millor per això no te donen tantes oportunitats com si ja has posat abans o si ja ets una persona més adulta que jo.
Què te diuen els companys de classe? Del CSAC? Bueno, el professor? Sí.
Tinc un amic que tots tens que em diu que aquí no em veja. Que ojalà ho hagués fet
normal.
Ell. No, sí, sí, molt, sí, i que molt bé, que estan molt contents per jo. La qual també ja és molt.
Ton pare i ta mare què diuen?
Estan molt contents, mon pare i mon mare.
Tan contents?
Sí, sí, moltíssim.
Has demanat, pels Reis, alguna... Aprofita, perquè necessitaràs material fotogràfic, no sé, alguna cosa.
Bueno, no he demanat res. Tinc una cosa en ment, però bueno, ja veurem si la deman l'any que ve o no.
Vale. Pot dir que és?
És una càmera, una Fuji, perquè bueno, és la càmera que més m'agrada. La que jo vull des de fa 2 anys.
Què t'apareix... Aprofitant que tens 22 anyets i que vivim en un món on tot se publica, tu també has d'editar a vegades un poc les teves fotos,
sí.
no sé el rotllo que li has de donar, però sí que sé que vivim en els fake news, els muntatges, aplicacions d'intel·ligència artificial on pots posar, jo què sé, me podries posar aquí una senyora o un senyor de vora meu i la gent se creuria perquè seria superreal. Tu com veus tot això? Te fa por? Ho entens? És molt perillós? Com ho veus, el tema de la intel·ligència artificial?
Ora, és que jo no m'agrada gens la intel·ligència artificial. Sobretot quan se fan aquests...
No t'agrada?
No, quan se fan aquests muntatges, jo... És que no... És que ja m'ho fa cosa, però cada vegada és com més realista.
Clar.
I ja hi ha un moment que veus un vídeo i és que t'ho ha de dir qualcú que és intel·ligència artificial, perquè que si no, tu no ho veus.
Has de demostrar que no ets tu aquella persona. Exacte. Que està en aquella imatge.
Exacte. A veure, jo si sempre cuidadosament, pues sí, no passa res. El ChatGPT, tothom l'ha empleat. Vamos, jo no diré que no l'he empleat, perquè és mentira. Tothom l'ha empleat, però això de fer les fotos aquestes és que... Això me pareix horrorós. Això és horrorós.
I creus que això té solució? Perquè en el món de la fotografia és una altra història, però tu ets de les persones que també fa selfies tot el dia i ho penja a xarxes o no?
No, és que jo tampoc sé molt d'aquestes coses. Vaig penjant fotos, però tampoc moltes. De vez en cuando penjo qualcuna foto. Mm-hmm. O millor se compte que tinc de fotografies i que em penjo més fotos, perquè més que res...
Tens un compte d'Instagram només per fotografies?
Sí.
Molt bé.
O tampoc penjo molt. perquè jo també soc un pot triada en les fotos que faig.
Clar, perquè tu vas en... Bé, antigament, ho saps, no?, que se podien fer 37 fotos.
Sí, sí, ho sé.
I havia de triar molt, no?, les fotografies que havien de fer. Tu t'estimes més triar molt l'imatge que no tenir allà un cromull de fotos d'estat a Nova York i 1.000 fotos. T'estimes més?
Sí, jo les trio. Sobre, és que... Jo suposo que és perquè són les meves fotos i pues, soc un poc més crítica amb elles. Però me costa molt triar fotos que jo digui, bueno, aquesta, vinga. I, bueno, després estàs a la meva família que me diu, ai, aquesta foto molt xula, jo, bueno, si tu ho dius.
És una mica repel·lent, aquest, bueno.
No, perquè no m'acaben de fer, i les veig i dic, bueno, és que si más no té res especial, i la meva família és com, no, aquesta està superxula, no sé què, i jo, bueno.
Què t'agradaria fotografiar?
Ai, no ho sé.
Un espai concret, un país...
Bueno, ja m'agradaria molt fotografiar a Japó. Crec que hi ha moltes coses per fotografiar allà. Crec que és que cada vegada que veig un vídeo o qualsevol cosa, dic, és que aquí vas en aquest país i pots fotografiar qualsevol cosa, que pots treure fotos de tot.
De fet, una vegada que has fet la foto comences a veure més coses,
exactament.
No?
Exactament. Ara, que aquí també se poden fer fotos, però un poc més complicat.
Sí, aquí te'n vas a una platja, una cala, i tots són turistes, també t'ho dic. És més complicat trobar un punt. I a Japó també està ple de gent. Vull
sí,
dir, tampoc...
però jo crec que... És que no és el mateix. Tu, quan ho veus, no és el mateix que aquí. En plan, jo crec que és més fotografiable que aquí.
El més difícil d'una fotografia és que una vegada que has fet la foto puguis sentir allò que has vist en directe. Per exemple, te'n vas a un mirador i vas a foto, no?, una posta de sol, sí, i dius, que guapo, faig la foto, i dius, no és igual.
No, sí, a vegades me passa això, i moltes vegades faig fotos de coses que jo dic, això, pot fer una bona foto, i després ho veig a foto i dic, és que no és el que jo volia transmetre, i pues aquesta és la llep. I mon pare i mon mare, i jo, no ho facis, i jo, no, és que si no és el que jo volia transmetre, no...
Com t'imagines d'aquí 2 o 3 anys? Estàs al quart, per tant, estàs ja a les darreres, acabant. Sí. I com t'agradaria que fos la teva trajectòria professional, que començaràs i que iniciaràs en breu?
Ui.
Sí, perquè això arribarà.
No, ho sé, ho sé. Arribarà. Jo quan acabi la universitat m'agradaria fer un màster de fotografia, perquè al final a la universitat només he tingut una classe. I pues, m'agradaria... Pues, aprendre un poc més de coses que potser no puc aprendre a la universitat i pues, desenvolupar-me un poc més amb això que sí que m'agrada.
Idò, Ariadna Oliver, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ets la primera veu de 2026, a la Gran Vida.
Ai, que t'apareix. Molt bé, molt emocionada.
Així que jo demà te demanaré que si tornes a fer una exposició, per favor, m'envies un correu, un WhatsApp, me dius, Juanmi, he fet això, i així te visitarem i veurem el teu treball.
Vale, sí, sí, superbé.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes
Ariadna.
Gràcies.
Gràcies a tu. Tengo ropa que se expande, baby. Mírame la foto finish. Lo mueve como si llevara un kilo. Bájale dos marchas, le da un respiro. Contando dinero me siento fino. Si me compro el mundo, vienes conmigo. Sentado en la silla pasando frío. Solo nervios, mami, esto está cocido. Cadena en las manos y yo me sigo. Voy a la carrera, juego al desafío. Y ahora como vas con Vini. El amén lo aprendo, Kiri. Tengo ropa que se expande, Didi. Mírame en la foto finish. Mamá, estoy volando, ya vi la peli. Arraso la escena sin ascensor. Ahora que estos pamples siendo de Kelly. Le puse el ladrillo al acelerador. No salgo en el vídeo como Bad Daddy. 2020 y pico sigo sin 40. Se sube la línea y suena más heavy. No tengo a Montana pero soy a Tony. Y ahora fumo Guasco Mini. El amén lo prendo, Kiri. Tengo ropa que se expande, Didi. Mírame en la foto finish. Y ahora fumo Guasco Mini. El amén lo prendo, Kiri. Tengo ropa que se expande, Didi. Mírame en la foto finish. Otra copa de lean, otra nota en la suite. Otro pin, otro hit, yeah, yeah. Otra loca por mí, otro que quiero un fit. Dile que ahora son mí, yeah, yeah. Small level kush, pero mi chain no son G. Son todos fakes, flamenco trap. Solo hay un rey. No me los hacen, me lo mandan guap. Pongo la base y solo veo cash. Subo otro tema, me explotan el watch. La cuenta llena gracias a los fans. No me pone el beat, hoy nos vamos a dormir. Vamos a hacer otro hit. Con el Donny King, los fajos son de 10.000. Conmigo no quieren beat. Dejeran
en 10 de week, que movía cada week, ahora contenta son mil. Conocer un VIP, se vino desde Madrid, yo solo jodo con G's. Y ahora fumo guas con Vini, el amén lo aprendo, Piri. Tengo ropa que se expande, Didi. Mírame en la foto, finish. Y ahora fumo guas con Vini, el amén lo aprendo, Piri.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara, sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ara, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mirà.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Bon vespre, som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La gran vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Dardí.
Com sempre, feim una mirada al cel per saber quin temps ens espera i repassam l'actualitat meteorològica en Albert Darder. Molt bon dia, Albert, com estàs?
Molt bon dia, Juanmi, feliç entrada d'any. Espero que estiguis molt bé.
Vinga, volem repassar una mica què és el que pot passar en els pròxims dies, però abans també ens parles de curiositats.
Sí, avui la secció ve especialment densa perquè tenim moltes coses de ses que aixecar, de present i de futur.
L'haurem de concentrar, l'haurem de concentrar en 10 minutets. Ja saps que després de la ràdio això passa volant.
Exacte. Mos passa estem volant, sí, sí, sí. Però m'ho comencem, Juanmi. Tenim coses, tenim el pronòstic també que ve carregadet, com tu vulguis.
Mira, una cosa molt curiosa, que la rotació de la Terra ha durat un segon més l'any 2025. Això vol dir que la vida ha durat un segon més en l'any 2025? Com és això?
Sí, efectivament. L'any 2025 ha tingut un segon més. Li varen tenir que afegir un altre segon. Rellotge varen marcar les 12, rellotge atòmic, que és principal, va marcar un segon després. Per què? Perquè la Terra gira més lentament. Mm-hmm. Aquest reajustament l'han fet diverses vegades, no és una cosa excepcional. Per la rotació, que va un poc més lenta, a un desfase, diguéssim, de dècimes de segon, mil·lèsimes, diria jo, que se van acumulant, i el que fan, per compensar aquest desfase és, quan acaba l'any, és afegir un segon any més.
Molt bé. Com ha estat l'any 2025? Ha plogut més o manco del que s'esperava? Com ho has vist?
Ha anat molt per zones, eh? Ha estat una cosa molt irregular arreu de les illes. Per exemple, tenim zones com seria Pollença, com seria Eivissa, que ha estat un any humit, més plujós de lo normal, però, en canvi, hi ha altres zones de la Serra de Tramuntana, mirant cap a Ponent, en el centre i sud de Mallorca, ha estat un any més sec de lo normal. I a nivell tèrmic sé que ha estat lleugerament més càlid, tot i que no han tingut l'anomalia càlida tan marcada que varen tenir els anys, per exemple, 22, 23 i 24. Enguany, tot i que ha estat un poc més càlid, s'ha moderat una mica.
Tens la sensació de que no deixa de ploure. Tu tens la mateixa sensació o mai plou suficient?
Que no deixa de ploure, dius?
Sí, clar, a diferents perquè... bandes de Balears duim uns dies que cada dia hi ha una ruixada.
Cada dia amolla qualque banda, sí. No, perquè també és que hem vist poc el sol aquest mes de desembre, la veritat. I també, com que són els dies més curts de l'any, la sensació d'humitat, clar, lo poc que plou no s'arriba a evaporar tampoc. I tenim una sensació d'humitat totalment estacionària. Si fos estiu, aquestes poques plogudes que hi ha s'evaporen tot d'una, però ara, per poc que plogui, és aigua que se queda en terra i mos acompanya tot el dia. Per tant, la sensació que tenim és de més pluja, efectivament.
Abans de parlar de la previsió dels pròxims 2-3 dies i d'aquest cap de setmana, vull que m'ho comentis una mica com va ser l'inici de 2025 i què podem esperar en aquest 2026.
Sí, és final, me vols dir, no?, de 2025.
Final de 2025 i s'inici de 2026. S'inici de 2020, de l'any passat, en comparació a com pot ser s'inici d'enguany 2026.
Perfecte, sí, la comparativa era bastant més fred el cas d'enguany. L'any passat el Nadal va ser bastant suau, la veritat, i enguany estem tenint unes festes molt més temperades, tot i que sí que era vera que avui, justament avui, dia 3 de gener, les temperatures no seran especialment baixes. Haurà un repunt de les temperatures que, ja vos dic, només durarà avui, eh?
Però després, els pròxims dies, tornen a baixar les temperatures, tornarem a tenir més o manco fred?
Sí, no, ve una fretada. Atenció,
compte-mos perquè... això, perquè això és interessant i interessa a tothom.
Sí. Mos podem anar abrigant perquè el dia de Reis, probablement serà el dia de Reis més fred dels darrers anys, per no dir des d'aquest decenis, alerta, perquè mos donen en mapes una previsió bastant forta d'una bossa freda de 5 graus baix zero a 1.500 metres que mos ha d'afectar. I ja vos dic, el que plogui a partir de dilluns, si hi ha neu a les muntanyes, a partir de 600-700 metres, això dilluns, però dimarts, mos surt una cota que pot baixar fins a les 400 o 500 metres. Per tant, els Reis mos poden dur la neu en guanya.
Sí, fred de neu farà.
Fred de neu, sí. A veure, m'he deixat una cosa. Demà sí que plourà, però serà sense neu. Demà plourà en temperatures temperades i la neu arribaria a partir del dilluns cap vespre o dimarts.
Per tant, demà torna a ploure.
Efectivament.
Arreu de les illes o només... De...
Sí, serà general. Serà només el dematí, el cap vespre no, però sembla que seria el dematí de forma general.
Molt bé, idò, demà farem el programa en pluja, no passa res, perquè aquí és estudi número 1 o de Palma, no.
Exacte, no mos banyem, goteres, però així comptarem. Que no mos banyarem.
Ho contarem.
Exacte.
Què més?
Perfecte. Idò, hem d'estar pendents també que el públic ho ha de saber. Clar, ara si ja em passa pena per la colcada de Reis, mos banyarem, no mos banyarem, anem a veure. Els models meteorològics mos donen brusca. No mos donen pluja forta, mos donen brusca, d'acord? Per tant, jo crec que amb un bon paraigua, potser això ja basta si no plou fort, d'acord? Tot i que hem de mirar mapes més detingudament per poder afinar més en el detall, d'acord? Però, en principi, aquesta és la previsió que tenim a damunt.
Per tant, durant la cavalcada pot hi haver una brusqueta.
Sí, exacte. I serà més probable a la meitat sud de les illes. És a dir, seria la zona de Palma i Pitiuses, també, principalment.
Per tant, hi haurà més sensació de fred amb aquesta, no?, amb aquesta brusqueta,
sí,
i que baixaran les temperatures,
sensació...
i que farà neu per 400 metres, no?
Sí, sí. La sensació serà de fred intens, és a dir, perquè faci neu a 400-500 metres, registrarem pluja en temperatures de 5 o 6 graus.
Per tant, a tu t'agrada més, també, que faci fred? I és lo seu, clar, no? El Dia dels Reis ha de fer fred.
Clar, és que és això, és l'època, ara. És a dir, tot va en el seu clima, en el seu moment. És una cosa que no m'ho ha de sorprendre, és el que toca per aquesta època de sempre. Però sí que és vera que serà més fred que altres anys.
Idò, ho deixem aquí, Albert, i mos escoltant la setmana que ve.
Perfecte, Juan, i espero que haguis demanat coses per Reis i que te les duguin, no?
He demanat qualque cosa, sí. Tu també has demanat?
Sí, exacte.
Perfecte.
Ja t'ho contaré la setmana que ve, ben que m'han duit.
Idò, bon inici d'any, Albert, una ferrada.
Una ferrada, gràcies, adéu.
La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
I cada setmana parlam de la bona comunicació de la mà de David Arraez en aquesta secció que se diu Té la paraula. Nou any, mateixes problemes, les mateixes discussions. Ja sabeu que, ho hem comentat en el principi del programa, tothom se vol començar... com vol començar a apuntar-se al gimnàs, fent promeses, volen fer dieta, i aquestes coses que després no sabem mantenir en el temps. Anem a xerrar amb en David Arraez. Avui no estan nosaltres aquí a l'estudi, però crec que el tenim per terres asturianes. Bon dia, David, com estàs?
Bon dia. Muy bien. Pues sí, efectivamente, estoy por aquí adelantando ya esa ola de frío que nos comentaba el compañero, porque aquí hace un frío del carajo.
¿En Asturias?
Muy bien. En Asturias, sí. Buah, viento, agua, y lo escuchaba ahora y digo, pues yo ya estoy aquí sintiendo esa ola de frío.
¿Dónde estás exactamente, Onets? ¿Dónde te trobas?
Pues estoy exactamente en un pueblo que se llama Colunga, y es un pueblito bastante chulo, costero, y aquí hemos venido a pasar unos días entre Colunga y Gijón y a disfrutar de lo que queda de Navidad por aquí.
Jo he estat en el passeig marítim de Gijón i està bé. Té un poc aparegut en el de Palma, però com més mono, més petitó també. Astúries sí. És un bon lloc. I per menjar, bueno, un escàndol, no? Tu has enganxat a les festes amb Astúries, quasi res. Que te demanes un aigua sí. I te treuen un cachopo.
Sí, vamos, aquí habrá que ponerse a dieta rápidamente en cuanto volvamos a casa.
¿Qué nos contas avui? Venga.
Pues eso, ya lo avanzabas tú, vamos a ponernos con esos propósitos de año nuevo, pero para comunicar mejor, porque cada año, pues eso, nuevo año, nuevos propósitos y los problemas de siempre. Al final tenemos una especie de, no sé, resaca emocional, podríamos decir, que cada año en enero pues hacemos una lista de propósitos maravillosos y al final pues es complicado. Así que digo, ¿por qué no este año nos ponemos unos propósitos para comunicar bien? Y he traído 10 que pueden ser muy interesantes y no quiero decir con ello que ahora todos nos pongamos aquí a hablar como grandes oradores, no, simplemente pues hacer pequeñas cositas que nos van a ayudar mucho en nuestra comunicación. Y de esos 10 propósitos, me gustaría empezar con uno que es habitual, que es el de escuchar sin preparar la respuesta, que ya lo hemos hablado. Me encantaría que aprendiéramos a escuchar sin estar pensando en qué vamos a contestar. Escuchar a la otra persona que habla y no estar pensando que no es exactamente así, espérate que ahora te explico. No. Vamos a utilizar esa escucha activa para escuchar precisamente, y valga la redundancia, que eso no nos va a quitar poder, pero nos va a dar mucha información. Así que en este año nuevo, escuchar. Ese sería mi primer propósito. El segundo, hablar más despacio. Bajar un poquito la marcha cuando hablamos, porque habitualmente hablamos muy rápidos y eso suele ser porque estamos nerviosos, estamos enfadados o estamos pasados de vueltas, que también a veces ocurre. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar rápido, vamos a frenar un poquito, hablar más despacio. Hay gente que dice, no, es que los que hablan despacio son menos inteligentes. No es cierto. Hablar más despacio lo que hace es que seamos más claros. Y sobre todo, las conversaciones que son importantes no las vamos a ganar porque hablemos muy rápido, sino porque hablemos despacio. Ese sería el segundo propósito. Otro más. Decir lo que necesitamos decir antes de explotar. ¿No te pasa a ti, Juanmi, que a veces aguantas como si fuera una prueba de resistencia y de repente explotas por una tontería y dices algo de lo que te arrepientes?
Sí, cada día. Cada dia. Sí, perquè aquí està la dificultat, no? Hi ha l'escolta activa, no? De no voler dir explicar el nostre llibre, o sigui, escoltar primer que mos diuen, però pot provocar a vegades aquesta situació on l'altre te comença de qualque manera a enverinar i tu comences a acumular i en el final és vera que no només dius el que penses, sinó que aquesta opinió va acompanyada d'un retret i qualque vegada pot dir una paraula una mica més forta o, i efectivament tot d'una en el segon dius per què he dit aquesta paraula? Per què he utilitzat aquesta frase? Passa moltes vegades, no?
Passa muy a menudo. Para evitarlo, lo mejor es antes de explotar decir una frases simples del tipo esto me está saturando o necesito parar un momento, ahora no puedo atenderte. Frases simples que lo que hacen es que evitemos el tener que aguantar y que explotemos. Esto es algo que vamos o deberíamos utilizar. Otro propósito, eliminar frases tóxicas que utilizamos demasiado a menudo, del tipo siempre haces lo mismo, es que nunca me escuchas, ya estamos otra vez. Estas frases no arreglan nada, lo único que hacen es colocar a la otra persona en modo defensa, podríamos decir. Vamos a cambiar ese tipo de frases, vamos a eliminarlas. No nos estamos censurando, porque alguien puede decir, no, pues es que yo quiero hablar con libertad y demás. No te estás censurando, simplemente estamos eligiendo mejor las palabras, pues para que la comunicación sea más fluida, y esas frases tóxicas vamos a ver si las dejamos ahí en el armario. Quinto propósito, pedir las cosas mejor. Importante, muy importante, no exijamos las cosas. Tampoco nos disculpemos por existir, que a veces parece que es que estamos pidiendo perdón por todo. No, ni órdenes secas, ni peticiones de esas con culpa, porque no es lo mismo decirle a alguien, haz esto, en modo imperativo, que decirle, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Ves la diferencia?
Sí.
No es lo mismo decir, por ejemplo, perdona, es que si no te importa, cuando puedas, que parece que nos están perdonando la vida, que decir, ¿te va bien hacerlo ahora? Por lo tanto, si pedimos bien las cosas sin que nos perdonen la vida, sin disculparnos por existir, pero también sin exigir,
sí,
pues vamos a conseguir una habilidad que se entrena y que nos va a hacer que consigamos más cosas también.
Jo ara te vull plantejar una situació també que passa molt, no? Hi ha gent que és més intensa o que vol fer una pregunta i espera que l'altra persona li contesti, però a vegades passa que és que reps informació, no vol xerrar d'aquell tema i no diu res, i tu li fas una pregunta molt concreta i aquella persona queda en silenci. Com s'ha d'actuar en aquest cas? És a dir, jo per exemple te dic, i posarem exemple, David, ¿sabes si tu padre va a venir a comer con nosotros mañana? Y tú dius, no lo sé. Y aquí yo puc afegir, es que la última vez que vino no se encontró muy a gusto. Y tú te quedas en silenci.
Y yo me quedo en silencio.
Però jo vull saber què sents tu.
Vale, en este caso lo que deberías hacer es terminar la frase o tu intervención con una pregunta abierta que me obligue a mí a responder. Si tú cuando dices es que la última vez que vino, en lugar de decir no estuvo cómodo, dices tengo la impresión de que no estuvo demasiado cómodo, ya cambias ahí el tono de la frase, no es tan agresiva, podríamos decir. Y a continuación añades una pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Es una pregunta abierta a la que yo no puedo responder ni con un sí ni con un no. Me obligas a que te diga, pues es cierto que no estuvo cómodo, o no es así, no pasa nada, se lo pasó bien, etcétera, etcétera. Una pregunta abierta al final me va a obligar a mí a responder.
Ok.
Seguimos con los propósitos. No discutir por WhatsApp. Este, fundamental. El WhatsApp hay que tener en cuenta que no transmite tono, no transmite ironía, no transmite el cariño que transmitimos nosotros con la voz.
Es verdad.
Es texto, es ansiedad. si algo es importante, no lo discutamos por WhatsApp, discutámoslo en persona o por voz, una llamada de teléfono. Así que si este año recibimos un mensaje que nos molesta, respiramos, llamamos y lo arreglamos. Séptimo propósito, callarnos a tiempo. No decir siempre la última frase. Esa última frase que metemos ahí con calzador no mejora, nunca. Callarnos a tiempo no es perder, es inteligencia emocional. Así que cuando estemos ahí a punto de rematar pensando te vas a enterar que te voy a meter la estocada, no, frenamos, paramos y no tenemos por qué ser los últimos en hablar. Octavo propósito, decir no sin sentirnos malas personas, que a veces nos cuesta mucho decir que no. Y encima estamos justificando durante 10 minutos ese posible no, olvidemos no. Hay que olvidarlo. Ahora no me apetece. Ahora no puedo. Esta vez no puedo acompañarte. El ejemplo que has puesto antes. Pues mi padre este año no vendrá. Decir no no nos convierte en egoístas, nos hace honestos. Y el problema, y esto debe quedar muy claro, no es decir no. El problema es decir sí cuando estamos pensando que no queremos hacer algo. Así ya. Que decir no debe ser uno de nuestros propósitos de este año. El penúltimo propósito que me gustaría proponer es hablar desde el yo. Es decir, menos tú y más yo. Porque no es lo mismo decir me hace sentir mal que decir me siento mal cuando me pasa esto. Si usamos el yo, lo que estamos es explicando las cosas. Si usamos el tú, lo que estamos es acusando a la otra persona. Por lo tanto, este año vamos a ver si conseguimos explicar más las cosas y acusar menos a nuestros interlocutores. Y el último propósito que me gustaría proponeros para este año nuevo en todo lo que tiene que ver con la comunicación es aceptar algo fundamental, y es que no todo el mundo es capaz de comunicar igual. Hay que aceptar que no todo el mundo comunica tan bien como lo puedas hacer tú, Juanmi, por ejemplo, que estás siempre en radio, que estás continuamente hablando. Hay gente que es muy directa, hay gente que es muy emocional, hay gente que habla poco, hay gente que habla demasiado. Pues abracemos a todas esas personas, que no todo el mundo comunica igual. Seamos capaces de esperar que todo el mundo sea capaz de comunicarse sin que nosotros tengamos que censurar, porque comunicar bien no es cambiar a los demás, sino que lo que tenemos que hacer es adaptarnos nosotros un poco más a cómo comunica la gente. Y ahí están mis 10 propósitos. No hace falta cumplirlos todos, ¿eh? Porque nadie lo
no hace.
Hace
falta.
Ni siquiera tú, ni siquiera yo. No lo hacemos.
Pues
pero bueno, elijamos dos o tres.
Sí. ¿Eh?
Y vamos a ver cómo nos va este.
Pues yo te comunico dos cosas. Una, que me encanta tu sección, y otra, que nos hemos quedado sin tiempo. Así que te deseo un feliz año nuevo.
Igualmente, feliz 2026. Chao,
un
chao.
Un abrazo.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són. Reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Teresa Ramos, com estàs? Com has començat l'any?
Muy buenos días. Pues muy contenta, muy ilusionada, con muchas expectativas para el 2026.
Gràcies per estar amb nosaltres en aquest inici d'any. I res, aquesta secció és teva, tens 6 minutets per explicar-nos lo que tu vulguis.
Pues venga, voy a pedir mi carta de Reyes.
Venga, la carta.
Bueno, pues estamos al final de las Navidades, que concluyen las Navidades el 6 de enero, así que todavía son fechas de Navidades. Y como hemos dicho, pues son unas fechas que no han pasado desapercibidas y mucho menos para las parejas, ¿no? Hemos estado hablando estas semanas de la importancia del diálogo de la pareja, de la escucha, de las negociaciones, y a veces se consigue y a veces no. Y cuando no hemos podido llegar a entendimientos ni a negociaciones, y ya no me ha gustado ni el regalo que me ha caído por Navidad, ya no me gusta ni cómo me miras, ni cómo masticas, ni cómo respiras, ¿no? Pues muchas veces hay parejas que recurren al divorcio justo después de fiestas, ¿no? Y se le llama al primer lunes, que será este lunes 5, o el día de la víspera de la cabalgata de Reyes, ¿no? Pues se le llama el mes del divorcio, el Divorce Monday, para referirse al primer lunes, pues después de las fiestas de fin de año, cuando muchas personas tratan temas legales, incluidos los divorcios, pues tras las vacaciones.
Los abogados están frotando las manos, ya están estresados, ya están pensando que el lunes van a recibir muchas llamadas.
Bueno, realmente, aunque tenga ese mal nombre, no hay estadísticas oficiales que digan que esto ocurre, porque muchas demandas han ocurrido anteriormente, pero sí que, como hemos estado diciendo, hay como una especie de propósitos que todos tenemos, ¿no? Y dices, bueno, pues ya no puedo más, han pasado muchas cosas, como decía David, hay una resaca emocional, una euforia, ¿no? Y hay como dice, bueno, ya no puedo más, ¿no? Ya esto lo empiezo, ya lo tramito y ya tiro para adelante. Pero realmente no hay una estadística oficial que diga esto. Sí que sabemos, pues tanto los terapeutas de pareja como los psicoterapeutas, ¿no?, la abogacía, que han pasado cosas durante estas fechas y que estamos bastante removidos, removidas. ¿Cuáles son los motivos por los que una pareja decide finalizar después de fiestas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería, ¿no? Porque alguien se puede preguntar, bueno, pero si a mí me ha ido súper bien, que nos hemos ido aquí y allá, ese espacio de encuentro. Pues no todas las parejas viven estas etapas de familia, de Navidades, de la misma manera. Uno de los motivos puede ser por los gastos excesivos de las compras de diciembre, que así como manejemos el dinero, va a haber parejas que no lo vivan tan bien, ¿no? Pues no me quería gastar tanto dinero en tu familia, cada año te gastas toda la paga extra en otras cosas y al final no hay planes. Entonces el tema económico es un tema bastante importante en las parejas. Las expectativas no logradas durante las fiestas, ¿no? Que te habías tenías depositadas, hay gente que tiene expectativas puestas incluso semanas antes de las Navidades de lo que va a ser y resulta pues que no se han cumplido, ¿no? Acordaos que en Cort hay un buzón real para meter las expectativas que todos tenemos.
Consejitos, Andrea.
Es decir, cuidado con esas expectativas, esos deseos, ¿no? Pues igual no ha llegado ese viaje sorpresa que te habías imaginado, te habías imaginado que ibas a pasar la noche vieja bajo la luz de París y resulta que te la has pasado casi a dos velas, ¿no? Y las discrepancias por la familia política o por terceras personas, ¿no? Es una época que tampoco pasa desapercibida a nivel familiar y es donde más se desgranan cuáles son los roles familiares. Porque cuando somos pareja, somos ya nuestra propia familia. En algunas ocasiones, entender que tú eres tu primera familia y que te tienes que lidiar con tu otra segunda familia, que serían tus padres, tus suegros, hermanos, etcétera, cuesta mucho, ¿no? Entonces, hay madres que tratan a sus hijos como un marido, hermanas que tratan a sus hermanos como un segundo padre, maridos que tratan a sus cónyuges como una madre y no como el rol de igualdad, y todo eso, ¡bumba!, es como un gran volcán que se dispara en estas fiestas, ¿no? Y en ocasiones hay planes de futuro pues, que no coinciden, que pensábamos que el año anterior iban a pasar cosas, no han ocurrido, y dices, mira, ya, como lo del gimnasio, ¿no? Ya no lo dejo más. Y entonces ya me separo, ya nueva vida, quiero empezar este año de otra manera. Y esto no ocurre en las fiestas. Es decir, ya esto viene de largo. No es que de repente en estos 13 días todo esto se haya despertado, sino que ya se venía cultivando, había germen ahí de que la cosa, más que germen, ya que la planta no subía.
Però hi ha una discussió
no
on això explota, no? I és, hi ha un motivador, hi ha una explosió.
Exactamente.
Que si no hagués hagut les festes de Nadal, segurament hauria passat més tard.
Exactamente, es como la gota que ocurren estas fiestas. Los motivos de divorcio, según el CIS, aquí sí que hay datos, sí que hay muchos, ¿no? Por la falta de comunicación, la infidelidad, el desgaste, la rutina, la diferencia de valores, problemas económicos, violencia de género. Es decir, que sí que hay diferentes motivos para separarse y no solo han sido estos. Podemos hablar entonces si es aconsejable antes del divorcio de hacer terapia de pareja.
Venga, tenemos un minuto.
La terapia de pareja es útil porque nos clarifica si realmente queremos divorciarse, queremos separarnos o solo dejar de discutir, ¿no? Uh-huh. La terapia de pareja nos ayuda para mejorar la comunicación, para comprender al otro, empatizar qué es lo que te ha pasado estas fiestas o cómo estás durante este año, ¿no? Y evitar errores de lo que está pasando. A lo mejor tenemos una dinámica de trabajar o de estar que no nos hace bien, y entonces es la terapia de pareja lo que nos hace es ese clic de, bueno, pues igual la forma en la que nos estábamos comunicando o de llegar a acuerdos no era tan positiva como nos imaginábamos. Cuando no es, y también es muy aconsejable la terapia de pareja, cuando uno de los dos no está con ganas realmente o tiene la decisión. ¿Cuándo no es útil la terapia de pareja? Cuando uno de los dos no quiere ir a terapia, cuando ya lo tiene muy claro, porque se producen muchos boicots. Para finalizar, aquellas personas que están en crisis en las Navidades, que lo han pasado mal, que ya dan carpetazo a la relación de pareja, mi consejo, que nadie me lo ha pedido, es relájate, espérate, deja que pasen un par de semanas, deja que toda la euforia y la borrachera emocional finalice. Y después, dentro de un par de días, toma decisiones.
Teresa Ramos, moltes gràcies i bon inici d'any.
Igualmente, muchas gracias.
Vos deixam amb els bulletins, horaris de les 10. Tornam a les 10 i 4 minuts.